Som dimarts, ja sabeu que aquí a la tarda els dimarts tenen regust literari, perquè és el nostre dia de lectures compartides. Maria Cusó, després d'endinsar-nos la setmana passada dins del món de la literatura eròtica, què ens portes avui?
Doncs no deixarem massa de banda l'erotisme i la pròpia sexualitat, Marina. T'explico. La secció la setmana passada encara la tenim molt fresca a la memòria i avui hem volgut posar l'accent en un col·lectiu que també té molt a dir en matèria de sexualitat i de gènere i que ho fa, a més, amb una veu pròpia. Avui volem parlar de la relació de la literatura amb la transsexualitat.
Hem fet un primer tast de lectures compartides d'avui dimarts, Maria, ho dèiem, després d'endinsar-nos en el món de la literatura eròtica. Avui no deixem de banda massa l'erotisme ni tampoc la pròpia sexualitat. Explica'ns exactament perquè els oients ens entenguin.
Efectivament, hem fet un primer tastet i avui el que vull és presentar-vos al poeta i traductor sadurninenc Ian Bermúdez, que fa poc més de 15 dies presentava el seu llibre de poemes Ser home humà d'infinites maneres. Es tracta d'una obra que parla del fet de ser una persona trans, amb entenent que dins d'aquest nom no només hi ha les persones transsexuals, sinó també moltes altres. Un llibre que parla sobretot de la diferència i de com es poden sentir les coses des d'unes altres sexualitats i gèneres.
Saludem a Ian Bermúdez. Ian, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, Maria, molt bé. Vosaltres?
Vosaltres, perfecte, aquí, encantats sempre de fer aquesta secció de lectures compartides, que és més que agraïda. Abans que res, voldríem que ens expliquessis el significat d'aquest títol tan enigmàtic, Ser home humà d'infinites maneres.
Molt bé, doncs una mica el que intento en aquest títol és veure que encara no tenim una paraula per poder pronunciar totes les realitats existents, no? I que ho hem d'acabar explicant. És ser, tots podem ser, som, i aleshores hi ha la paraula humà, tots som persones humanes, i dins d'aquí jo escolleixo ser home d'una manera determinada, per això hi ha un asterisc i un infinit, perquè dintre d'aquí suposo que hi ha homes que poden ser d'una altra manera, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Però tots som humans.
Sí, això sí, eh? Com va néixer aquest llibre de poesia transsexual? Us agrada posar l'etiqueta de poesia transsexual?
En principi, aquest poemari no sabíem ni que anava a néixer, en el sentit de que jo escric des de sempre, per mi és una manera de viure, com un millor amic, i aquest últim any em vaig donar compte de que hi havia molts poemes i em vaig decidir a fer un cop de cap, poder per timidesa no ho havia fet abans, i va acabar sent aquest llibre, i no sé si ho englobaríem, però poesia transsexual, sempre intentem posar etiquetes, no? Però no m'ho havia plantejat, la veritat. Penso que és poemes que expressen una realitat, en aquest cas. Sí.
Clar,
que
perquè
és
l'etiqueta que la poses? Perquè el lector final sàpiga qui ets, per exemple, perquè el lector final sàpiga quin llibre està triant, m'explico per què a vegades hem de posar aquesta etiqueta.
Suposo que d'alguna manera quan anem a buscar un llibre pot ser que t'atraigui la portada, pot ser que t'atraigui moltíssimes coses, però si hi ha algú que, per exemple, està interessat en el fet de què és el fet trans, d'alguna manera doncs explicar i que trobi, no?, una mica més directament per saber què és. És una manera d'entendre'ns.
Clar, perquè Ian, tu a més proposaves en el llibre que dintre del que nosaltres categoritzem com trans, no necessàriament s'hi engloba exclusivament la transsexualitat, sinó que dius hi ha molta més gent que cabria dintre d'aquest sac. A què et refereixes?
Em refereixo, per exemple, que últimament hi ha una mica de més marge, no? Abans només es feia servir paraula transsexual i ara s'intenta definir més clarament que el transsexual és la persona que decideix, té la necessitat de fer les cirurgies. I aleshores també hi ha tot un ventall de persones que no tenen aquesta necessitat i per això doncs estem intentant diferenciar paraules perquè tothom pugui tenir un espai, no?, on definir-se. Un espai per viure.
En aquest llibre hi has abocat molta part de la teva història personal?
Tota. Sí, bé, són moments de la meva vivència de quan era petit, o petita, digue-li com vulguis, i després de la realitat social amb la que jo vaig viure, no? Moments de la meva família, de l'escola, i després un cop entenc què em passa, ho accepto i les noves realitats que això m'aporta, les noves vivències.
Imagino que has hagut de lluitar molt, no?
Sí. Sí, però no menys que altres. És a dir, és la realitat d'aquesta societat, no? Tenim encara... no deixem espais a que cadascú pugui ser com vol ser, i això fa patir. Això crea molt de patiment, solitud, però el bo és que estan canviant molt les coses, no? I en aquests últims anys ja hi ha aquests espais de sociabilització on podem ser i patir menys, que és del que es tracta, no patir.
I fins a quin punt la poesia t'ha ajudat en aquest procés que tu dius que és un procés que és molt de soledat, de patiment? Com surt la necessitat d'aquesta idea? Doncs mira, és un refugi escriure, i a més no et surt escriure d'una manera qualsevol, sinó que en format poesia, que no és especialment senzill.
En el sentit de, com deia abans, escric des de sempre. Aleshores sempre he anat amb una llibreta, i ja hi ha escrits més narratius, uns altres més de diari personal, i de tant en tant, arrel d'una vivència o una música o una pel·lícula o el que sigui, doncs potser em sortia més els poemes. I per haver fet estudis també de jo sóc filòleg, aleshores també sempre m'ha agradat, no?, el món dels llibres i la poesia, el teatre, una mica tot.
I quin és el detonant perquè aquests poemes deixin de ser d'esfera absolutament privada a publicar-los?
El detonant és el fet del meu creixement, perquè, clar, vulguis o no, si el món no t'accepta, tu creus que la teva veu no és important, no? Aleshores, en el moment que jo he anat treballant per ser qui sóc i acceptar-me, valorar-me i dir aquí estic jo, doncs suposo que és un procés que es va fent sol, i ara està sortint, doncs, el poeta que hi ha dins meu.
Content? Satisfet?
Més que mai.
Sí,
més,
eh?
Més que mai, i tant, i tant. I tant, i de poder-ho expressar, de poder fer que hi hagi un llibre, on a mi m'hagués agradat que hi hagi un llibre, no?, de poesia en el seu moment, quan buscava per la biblioteca i sempre hi ha un cànon establert, doncs ara hi ha un llibre. Si hi ha un nen en el seu moment que es diu Ian, Xavier o el que sigui, o Marta o Maria o el que sigui, i diu, mira, a mi em passa això també.
La gent que ja ha pogut llegir aquest llibre, com l'han rebut? Què t'han dit?
Doncs, de moment, els comentaris i les lectures són bones, i la paraula que em quedo més al cor és la valentia. De moment és el que m'ha ressonat més.
És a dir, que fins ara t'han allò constatat, no?, la valentia que has tingut d'agafar aquests reculls que eren privats, no?, que només tu els coneixies i tu sabies què hi havies abocat, i has dit, això vull que més gent pugui tenir l'oportunitat de llegir-los, eh? Això encara sobta, eh?
Sí, la veritat és que sí. Et dic, cada vegada menys, cada vegada hi ha també més llibres, però sobta, estem en el procés de transició també, no?, cap a aquestes noves realitats, de no veure els transsexuals només com a persones que és que tots passem pel metge, no?, quasi exclusivament, i estem tractant de fer fora aquesta visió, perquè no la volem, no és real, i ja està. Són persones, no són malalts.
Òbviament, i tu deies ara, ja em diu, cada cop hi ha més llibres que parlen d'això. Ara hi ha nens que, si tenen aquests dubtes, doncs diuen, ostres, que tu en el teu moment potser t'hagués agradat tenir-ho. Clar, ara ens preguntem, dintre del col·lectiu transsexual o del col·lectiu trans, hi ha aquesta necessitat, potser, que des de la literatura genèrica no es dona resposta a certes sensibilitats que vosaltres teniu? O sigui, encara falta més feina de donar resposta a una necessitat que no hi és?
Per exemple, aquest cap de setmana estàvem a les jornades estatals de pares i mares i gais i lesbianes, transsexuals, transgènere de tota Espanya, no? I les fèiem aquí a Barcelona, i va haver-hi un espai, una taula rodona, amb llibres. S'explicaven els llibres que hi ha, i una de les conclusions era aquesta, que encara falten personatges dins les històries, doncs, que ens representin. Aleshores, doncs, és una mica el que es demana, no? Crear aquests personatges i que sigui una cosa ben natural.
Clar, perquè vosaltres en realitat no esteu representats, no? M'explico, Ian, agafes un llibre I jo no recordo, per exemple, un llibre infantil, un llibre, no sé, una novel·la,
de misteri, de qualsevol cosa.
Una pel·lícula. És difícil, no?, que hi surti el personatge de la persona transsexual i moltes vegades quan hi surt està del tot estereotipada.
Clar, a mi el que em passava molt a l'adolescència era això, que no trobava referents. És a dir, jo sabia que alguna cosa no anava bé o el que sigui, però no, saps, no deia, ah, mira, jo vull ser aquest, o a mi m'agrada això, no? Així com els altres nens potser s'identificaven i tenien el pòster i tot això, no?
Uh-huh.
I clar, a mi em quedava més com la prostitució, la negació, no? Després ho he anat analitzant, no?, els referents que podien haver-hi, doncs clar, jo no m'identificava amb ells.
Ian, no sé si ja tens projectes futurs, no sé si ja penses en el proper llibre que escriuràs o fins i tot ja has estat escrivint poemes nous.
Sí, sempre, ja et dic, que continuo escrivint, continuen haver-hi motivacions per escriure, alguna cosa s'està movent, però just acaba de sortir, es va publicar a l'octubre i nosaltres estem movent aquest poemari a biblioteques i intentant crear activitats d'educació, no?, de normalització. Aleshores estic molt focalitzat en el poemari ara.
Ara que deies això de que l'estem movent per biblioteques i tal, jo crec que potser, no sé, potser m'aventuro, però la gràcia també és que així com els nens que tinguin aquesta necessitat puguin tenir aquests llibres, també per qualsevol tipus de nanos que també tinguin la possibilitat d'agafar un llibre que parli obertament de la transsexualitat, pel que deies, no?, per trencar mites, tant per
totalment
aquells que ara no sàpiguen exactament què els hi passa i que doncs se sentin identificats de que el que els hi passa els hi passa a molta altra gent, però també de cara als que són heteros o viuen la sexualitat d'una manera diferent, que vegin que això és absolutament normal, no? Entenc que també va per aquí una mica la cosa.
I tant. Aleshores és el que intentem. Jo i una altra persona trans, el Daniel Argila, que és compositor, ell m'acompanya i posa la música en flauta travessera i recitem els poemes i després donem espai doncs a que la gent pregunti, no?, obertament i deixar-nos estar, no?, d'estar tancats o de fer-nos històries. I a més està molt bé perquè no només es veu una persona trans, que aleshores pots encasellar amb tots els trans són així, sinó que hi ha dues persones que han viscut la vivència totalment diferent i dona una mica més de riquesa, no?
Ian Bermúdez, moltíssimes gràcies avui per atendre la trucada de la tarda.
Gràcies a vosaltres.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.
Esperem que sigui molt utilitzat i que la gent doncs utilitzi aquests trens de gran velocitat, doncs, però no només per anar a Barcelona, sinó per, evidentment, per arribar fins a Madrid. Doncs, poder ser estació d'inici d'aquest doncs, recorregut doncs, és molt interessant, igual que ho som, diguéssim, per anar per la part de França. No?
Bàsicament per poder tenir com a ciutadà una connexió ràpida en Girona i en Barcelona. Vull dir, ara, si en parleu a nivell comercial, si esperem en aquest moment que l'arribada suposi un gran canvi per al sector comercial de la ciutat, és que no.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.